L'informatiu del migdia.
Els Diables de l'ETC vesteixen una escenificació a la segona edició de la Triforca per presentar tots els integrants de la colla. Avui és dilluns 22 d'abril, l'espectacle que marca l'inici de temporada dels Diables amb la llegenda escenificada del drac de Sant Llorenç. De seguida us ampliem aquesta informació, abans altres titulars. Castellà ha celebrat la Fèria d'Abril, la primera en el calendari de les entitats andaluses federades i la més important del Vallès per la durada. Demà celebrem Sant Jordi. Comerç Castellà organitza la fira amb vendes de llibres, roses i activitats a la plaça del Mirador. En esports, el futbol sala castellà goleja i es manté fora del descens. Albert Sant Andrés.
Els taronges aconsegueixen un 7-3 enfront de l'Estel Vallseca i continuen depenent d'ells mateixos.
I la previsió del temps, esperen més precipitacions. La temperatura màxima baixarà moderadament. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix en l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Dissabte, els Diables de l'ETC van celebrar la segona edició de la Triforca, que marca l'inici de la temporada dels Diables, amb la llegenda escenificada del drac de Sant Llorenç, la Víbria, aprofitant que aquesta és la bèstia de foc de la colla. No es tractava d'un correfoc qualsevol, sinó de vestir-lo d'una teatralització que engresqués petits i grans. Ens ho explica Jordi Rius.
La festa va començar a l'era d'Empatasques, on diversos actors i actrius feien de vilatans. Aquesta corrua de vilatans, acompanyats de la Víbria, això sí, sense foc en aquell moment, i els integrants de l'exèrcit de la Creu i el de la Mitja Lluna, en definitiva tots aquells que després intervindrien en l'espectacle de la plaça del Mirador, van anar baixant pels carrers del nucli antic. I de fet, algunes cases per on passava la comitiva estaven decorades amb escuts i blasons gràcies a la tasca de l'associació del casc antic, que havia fomentat dies abans la decoració de portes i balcons per rebre la cercavila. Un cop a la plaça començava la narració de la història de la Víbria, estructurada en 8 actes. La llegenda de la Víbria comença amb un enfrontament entre els exèrcits de la Creu i de la Mitja Lluna, escenificada a la plaça com una guerra de timbals. L'actor Pep Martí anava introduint cada passatge. La llegenda diu que l'exèrcit de la Mitja Lluna, sedegat de venjança pel mal tracte rebut, dugueren una de les terres del sud on van ser expulsats un ou gros, com una roda, d'un carro, explicava Martí.
Sedents de venjança pel maltracte rebut, dugueren de terres del sud, on foren expulsats, un ou gros com la roda d'un carro. Entraren pel Llobregat, direcció l'Ubac, amb una barca riu amunt per no ser vistos, i creuaren el massís fins a trobar una cova, coneguda llavors i ara com a Santa Agnès. I amagats dins la cova, custodiaren l'ou, amb paciència, fins que un dia en va sortir el monstre. I encara s'hi quedaren, i alimentaren durant més d'un any, amb cautela, a base d'esquirols, guineus i perdius. I quan la bestiola ja es feia valdre per si sola, marxaren els custodis pel temor de ser devorats.
El relat va permetre veure a la plaça com hi arribava un ou amb un interior il·luminat de verd, sens dubte l'embrió de qui serà després la Víbria. Això va permetre als Diables de l'ETC lluir una petita Víbria i també fer aparèixer les espurnes. La història segueix amb la transformació de la petita Víbria en l'actual Víbria. Com que ja no tenia prou aliments a la cova, la Víbria es va posar a cercar l'aliment per les terres de l'entorn de Sant Llorenç del Munt. Els vilatans de Matà de Pere, Sant Llorenç Savall o Castellà estaven atemorits per la presència del terrible drac que acabava amb els seus ramats, malmetia les collites i matava persones.
Tenia bec d'àguila, un pas de gat, cua de sargantana, ales de ratpenat i la pell dura com la roca de la muntanya. Veus així que el monstre era un drac i guardava les entranyes al foc més terrible. I els esquirols, guineus i perdius que tal dia li apagaven la gana, passaren a ser senglars, bous i vaques que no servien per sassejar una fam que no cessava. Sempre afamada, menjava el que trobava. I quan va haver engolit l'últim senglar de la contrada, va baixar als pobles, als masos i als camins, on devorava el bestiar i cremava les collites. Els vilatans anomenaven aquella bèstia Víbria i atemorits tractaven de foragitar-la, però res no podien, ni amb les forques ni amb les dalles, contra aquella pell tan dura, coberta d'escates.
A l'escenificació que es va fer dissabte es va poder veure una escena entre la Víbria i Espurnejant Foc amb els vilatans i l'esclat de foc, potser un dels instants més atractius de la història, sota la pèrgola de la plaça del Mirador. L'organització va advertir que almenys en tres ocasions el públic assistent podia entrar a la plaça i que a cada moment seria indicat per tres músics que farien sonar tres corns. En el moment d'encesa de la cortina de foc a la pèrgola de la plaça del Mirador va haver-hi una certa comunió entre diables i públic. La llegenda que s'explicava continua amb la petició d'ajuda al comte Guifré el Pelós, que va decidir que el seu gran cavaller espès anés cap a Sant Llorenç a liquidar la bèstia que atemoria la zona, acompanyat per un escamot d'altres cavallers. Espès, interpretat en l'ocasió per un xanquer, va arribar al lloc on la bèstia es trobava i que va ser derrotat.
Llavors ens encomanem, doncs una bèstia ferotge ens està causant un gran turment.
Bona gent, digueu-me sens temor, quin és aquest gran mal que us treu la son?
La bèstia és un drac, gran com un paller, de pell verda i dura com la roca, i mata, crema i vola. Viu a l'allà dalt, vora el cim de la mola, i ataca les rodalies tot el que s'hi troba.
A caçar dracs no patiu. El meu cavaller espès, el millor de tots a la contrada, vindrà amb els seus soldats, us acompanyarà a la muntanya i caçarà el drac.
Visca el cavaller espès!
Visca!
Visca Guifré!
Visca!
Aleshores, Guifré va decidir enfrontar-se tot sol a la bèstia que va ferir-la de mort al ventre amb la seva llança. Va ser el moment de més esclat de foc.
En sentir el relat d'espès, Guifré manà que el vestissin amb la seva armadura, que era daurada com el sol, per enfrontar-se ell mateix al drac. Prengué l'escut més gran i resistent, la llança més llarga i esmolada, el cavall més fort i ràpid, i enfilà camí de Barcelona cap a la Mola, creuant tot el Vallès. I per tots els pobles on passava, xics i grans sortien al seu pas. S'omplien els balcons, els carrers i les places per aclamar aquell que havia vingut per donar mort al drac.
La llegenda explica que la fera intenta volar cap al Puig de Creu, encara que finalment cau al Sot d'Anguleres. Els cavallers del conte van anar a buscar el seu cos per un cop desbudellat i omplert de palla, passejar-la enmig de festa grossa per tots els pobles de Catalunya. Així els vilatans podien comprovar que la Víbria ja no els tornaria a fer mal mai més. Aquest va ser l'instant final dels espectacles, amb espectadors, actors i diables units en una dansa davant d'una Víbria sense foc i envoltada de palla.
L'informatiu del migdia.
En la feria l'embrujo, ya luce la portada. Ya luce la portada, en la feria l'embrujo.
Han estat dos dies i mig dedicats a la cultura andalusa que es fa a Catalunya i més concretament al Vallès. L'entitat Aires Rocieros Castellarens, Casa d'Andalusia, ha organitzat un any més i gairebé són 15 anys, tret dels que no es van poder fer per la pandèmia, la Fèria d'Abril, la primera en el calendari de les entitats andaluses federades i la més important del Vallès per la durada. Jordi Rius.
Al llarg de divendres a la tarda i durant tot el cap de setmana han anat passant pel recinte firal de l'Espai Tolrà quadres de ball, correcieros, solistes i també s'han organitzat un taller de roda cubana i una masterclass de flamenc amb la professora de ball de l'entitat castellarenca Lorena Saura. Sens dubte, una de les perles de la fèria és l'exhibició del cos de ball d'Aire Rocieros. Així en parlava la presidenta de l'entitat dels cossos de ball, Montse de Silva.
I com pots veure, hi ha una nena que té 3 anyets, que és la més petita que hi ha, i llavors hi ha de 3 en amunt, 4, 5, vull dir, van pujant, no? I és que les tenim des de molt petitetes. Tota aquesta gent que ens surt, que som més joves, aquests estan des de petits ja, ja fa molts anys que estan ballant. Sí, els nois sempre falten. Abans encara hi havia un senyor que ballava sevillanes, però ara aquest senyor s'han tirat enrere. Sí, vull dir, sí que venen a ensejar, però no volen sortir.
Una de les curiositats, potser un dels trets característics de la Casa d'Andalusia de Castellà, és que entre els seus integrants hi ha persones que venen d'Andalusia i d'altres no.
N'hi ha catalans, com ho pots veure, hi ha de tot, eh? Vull dir, no té per què ser Andalusia, sinó que hi ha de tot. Hi ha família catalana doncs, que li agrada el cantar flamenc o bé el ballar flamenc, vull dir, veus que hi ha tota diversitat de llengües, d'origen.
Divendres el cor rociero castellarenc va actuar i dissabte a la tarda va ser el torn del cos de ball i altres cors rocieros convidats de la comarca. De Silva encara recorda com va néixer la fèria i que ara és una de les més importants de la comarca.
Bueno, el Vallès, la més gran que es fa és aquesta. I ara comencen a fer, ara, també doncs, alguns grups un dia de fèria. Eh? Però bueno, nosaltres ja gairebé fa 15 anys que fem la fèria d'abril. Eh? Fa 15, però bueno, van dos anys a la pandèmia, però bueno, que seria... Sí, que fem la fèria d'abril. Vam començar a la Sala Blava un dia i llavors doncs, ja vam començar amb dos, llavors amb tres i així. Ara no podeu augmentar més perquè si no, bueno, hi ha el Rocío o la que fa a Barcelona també, que la fan després que nosaltres. Per nosaltres estar federats, doncs també anem una miqueta en
coordinats.
Conjunt. Exacte.
Al portar tants anys organitzant la festa, aquesta ja és més rodada.
I la gent també, avui a ser dissabte, també van a comprar, quan acaben de comprar venen cap aquí corrents. Vull dir, hi ha moments que s'omple molt, 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 molt. Hi ha moments que, bueno, com pots veure, hi ha la sala no plena, però molt, bastanta gent. I aquest matí, la veritat, amb la roda cubana també hi havia molta gent, flanxa de gent també.
Entre els assistents a la Fèria de Vil hi havia la Carmen i la Isabel del cor rociero de Sant Julià de Sabadell.
Bueno, a veces cuando nos invitan, porque hacemos intercambios de coro, unas veces va el coro de Castellar allí con nosotros y otras veces venimos nosotros aquí. Cuando llega Navidad hacemos villancicos y se juntan unos cuantos de coro.
Sí, y en julio hacemos el festival de ayer, la fiesta de ayer, y también vienen ellos y otros coros más.
En un futur, l'entitat vol començar a assajar amb castanyoles i també té preparat un grup d'havaneres.
L'informatiu del migdia.
I de la fèria a la festa més nostrada, demà celebrem la Diada de Sant Jordi. Per fer-ho, Comerç Castellà organitza la fira a la plaça del Mirador entre les 10 del matí i quarts de 9 de la nit. Hi haurà una vintena de parades relacionades amb Sant Jordi, que van des de les clàssiques roses i llibres fins al pa i la coca i fins i tot dracs, princeses, cavallers i roses fetes amb tota mena de materials de ganxet, de fusta o de galeta. A més, hi haurà un taller a càrrec de l'artesà Joan Novell, que és bufador de vidre i que al llarg del dia anirà fent roses de vidre bufat. Fins a dos quarts de dues i entre les 4 i les 8 hi haurà el Laberinto del Cuco, una proposta vivencial en clau d'humor que hibrida la instal·lació participativa i l'art del còmic a càrrec del dibuixant Max. També hi haurà signatura de llibres. La carpa de la llibreria Vallès acollirà la signatura de llibres de les autores Viladoms, Gisela Pou, Josefina Llaurador, també Albert Montoya, Anna Guirau i Sònia Molina. La llibreria La Centraleta tindrà també Albert Montoya, Beatriu Fandino, Mònica Gómez Quero, Maribel Medrani i Canòlic Prats. Però quins són els llibres que recomanen els castellarens? Hem sortit al carrer per recollir les propostes de 5 veïns i veïnes.
M'agrada molt llegir, però he llegit La Catedral del Mar, que m'ha encantat. M'agrada molt perquè és molt històric i a mi m'agrada molt la història. O sigui que lo recomanaria a tota la gent que se lo llegeixi perquè és... a mi m'ha encantat.
El Tuareg, perquè de África, me gusta mucho todo relacionado con África y me gusta mucho Soto. Alberto Vázquez Figueroa. Bueno, me llamó la atención cómo vivían, cómo se desplazaban de un sitio para otro y la penuria que pasaba.
Mira, yo ahora me estoy leyendo el de Marian Rojas, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y a mí me agrada mucho porque habla de una forma de toda la luz, psicología de cada persona, pero de una forma muy científica. Y a mí eso me parece muy interesante porque creo que tiene raons de pes como para decir lo que diuen al libro.
Yo diría ahora... doncs el drac de Sant Jordi, per preparar doncs, la llegenda de Sant Jordi ara que s'acosta Sant Jordi. Mira, m'agrada perquè està amb lletra de pal, pels nanos que són doncs, això P4, P5, i també té el botonet perquè pugui, pels més petits, doncs, surt cantada.
Jo recomano El secret, de Rhonda Byrne, ja que parla de desfer-se una mica el que és el cos i lo superficial, i entrar més a dins de l'espíritu i del que som per dintre.
Us recomano un llibre que es diu, el títol és Déjame que te cuente, de Jorge Bucay. És un llibre de superació. Fa una mica la història d'un pacient amb un psicòleg psiquiatre que li diuen el gordo. I entre els problemes que planteja el pacient, el gordo li explica un conte que va relacionat amb el seu problema.
A més, a partir de 6:15 de la tarda hi haurà sardanes a la plaça del Mercat amb la Cobla Viladolesa. Per la seva banda, la biblioteca organitzarà 3 actes. D'una banda, celebrarà el Dia Internacional del Llibre Infantil a partir de 5:00. A la mateixa hora fins a 7:00, l'equipament organitzarà al pati de les Tres Moreres un racó d'intercanvi de llibres. La ludoteca se sumarà a la festa amb un fotocall de disfresses a partir de 6:15. Després, a 7:45, hi haurà un concert d'alumnes i professors de la Torre Balada amb 3 violins, un violoncel i una pianista. D'altra banda, com cada any, les teixidores celebra els Jocs Florals del Centre. La celebració es farà a 6:00 al pati del centre de l'Escola d'Adults. El Mercat Municipal també regalarà roses per una compra mínima de 12 euros i l'ETC llegirà 2 contes relacionats amb Sant Jordi a partir de 6:15 de la tarda. Per últim, nosaltres, Ràdio Castellà, farem un programa en directe des de la mateixa plaça del Mirador entre 12:00 i 2:00 per copsar l'ambient de Sant Jordi.
L'informatiu del migdia.
I anem amb la crònica esportiva, victòries del futbol sala i l'hoquei. Ens ho explica tot plegat Albert Sant Andrés.
Així és, Cristina, un cap de setmana de victòries importants de futbol sala i hoquei, els dos equips que encara continuen tenint coses en joc a la Lliga. Derrotes pro de futbol i bàsquet, que confirma definitivament el descens a segona catalana. A més, valuós punt del femení del vòlei al tie-break per mantenir-se en zona de salvació. Comencem i ho fem amb el futbol sala i la victòria per 7-3 del futbol sala Farmàcia Catalunya-Castellà, que continua depenent d'ell mateix per aconseguir mantenir la categoria a tercera divisió. La golejada enfront de l'equip barceloní, el seu predecessor a la Lliga, serveix per empatar-los a punts i per capgirar la baraix. El tècnic Darío Martínez repassa aquest partit.
Molt satisfet del partit que vam fer, no? Era un rival directe, i a més teníem el gol a veraix perdut del partit d'anada, perquè vam perdre allà. Llavors sabíem de la importància dels 3 punts i del resultat final. I bueno, això va fer que iniciéssim el partit amb molt bona intenció, vam començar guanyant de forma molt ràpida. Sí que és veritat que ens van empatar, però bueno, vam saber mantenir la intensitat i les ganes de competir tot el partit. En cap moment vam anar per sota i vam fer 2 gols abans del descans, que ens van donar una mica d'aire. La segona part va ser més disputada, on vam baixar una mica el ritme i ens va costar més tenir la pilota. I ens van fer el 3-2, que ens va fer patinar una estona, però de seguida vam fer el 4-2 i a partir d'aquí ja vam obrir distància al marcador i fins al tram final on ja no vam patir. Contents de guanyar punts respecte al descens i de sortir una mica de la zona baixa.
Amb un domini total, en la primera part, l'equip va marxar al descans amb un 3-1 favorable després del doblet de Quim Juncosa i el gol de David Jiménez. En la segona, més domini local fins a aconseguir el 7-2, que era maquillat pels de la Ciutat Comtal, amb el definitiu 7-3 a segons del final. A 5 jornades d'acabat, l'equip està a 1 punt de la promoció de descens i a 3 del descens directe, tot i que a partir d'aquesta setmana enceta un calendari complicat contra equips de la part alta de la taula. Olímpic Floresta, Frederic Mistral, Sant Quirze, Arenys de Munt i Gràcia és el bagatge que li espera l'equip de Martínez. Excepte el Gràcia, que està només un punt, la resta ocupen les 6 primeres posicions. I continuem amb una nova victòria de l'Hoquei Club Castellà que va resoldre amb fluïdesa la seva visita al Club Patí Monjos amb un contundent 0-4 que deixa tot com estava a principis de la jornada. El Belloc no va fallar, Vilanova guanyant per 2-4 i el Barberà tampoc afluixa amb un 2-3 enfront del Noia. Pel que fa als granes, l'equip de Pep Mateo, amb doblets de Víctor Bonilla i Oriol García, va saber treure's de sobre un partit de tràmit per continuar en segon lloc, quan resten 6 jornades per acabar. A l'equip només li cal sumar 3 punts més per aconseguir la classificació matemàtica pel play-off d'ascens. L'equip femení va trencar la mala ratxa golejant el passat divendres per 5-1 a l'Hoquei Club Baix. Les de Quima Jimeno trenquen així amb 11 jornades sense guanyar, on només han aconseguit 2 empats. Aquesta és la 6a victòria de les granes, que amb 20 punts continuen en 12a posició. I de les dues victòries del futsal i de l'hoquei passem a les derrotes. La primera, la de la Unió Esportiva Castellà, en un partit de tràmit enfront del Borges Blanques, on van caure per 3-1 després de veure una targeta vermella al minut 11 de partit. Aquesta és la valoració de Santi Fernández.
És una pena perquè Primera Catalana, volem que sigui una lliga maca i competida i tal, i l'àrbitre, primer felicitar el rival, felicitar el rival perquè ha marcat 3 gols i ha sigut millor que nosaltres i ha guanyat el partit. Però tu no pots venir a una hora tres quarts de camí a un partit jugant a Primera Catalana i que et deixin amb 10 jugadors per la jugada que hi ha hagut al camp, no? O sigui, és una jugada que el nou fica la puntereta per portar-se-la, li dona la mà al nostre jugador, deixa seguir la jugada i quan veu que l'agafa el porter l'expulsa, minut 11. O sigui, una ocasió que no és clara ni es manifesta ni és... I a més ell ho sap, ell sap que s'ha equivocat, perquè a més l'entrenador contrari ha vingut, jo ha dit que ell pensava que no era expulsió, però bueno, i ja el limita. Molta calor, jugues amb 10 i el pitjor de tot és que els partits s'ho marquen els detalls. Hem tingut dues ocasions amb 10 molt, molt, molt clares. La segona la treuen sota pals un jugador d'ells i a la contra ens marquen l'1-0. L'equip li ha costat refer-se i a la següent jugada hem rebut amb una errada el segon gol. I amb 2-0 ja pues, era molt difícil, no? Però bueno, sempre amb 2-0 estàs a dintre del partit, no? Perquè pots marcar un gol i estàs molt, molt a prop d'empatar, no? Però ja el tercer, un fora de lloc claríssim, que també ens ho diu el míster d'ells, claríssim, no sé, és que no sé per què amb 2-0 deixa un equip amb 10 i no pita una jugada molt, molt, molt... molt clara, no? Embarquen al tercer i després pues, la notícia trista és la derrota i la notícia positiva és que viatjàvem amb totes les baixes que tenia el primer equip i tenim al final de temporada viatgen 5 juvenils i acaben jugant al camp al 5 i a part els millors minuts del partit perquè ells s'han vingut a baix, han pressionat, han sortit en cames, han sortit amb molta empenta, amb molta gana, amb molta il·lusió i semblava que hi havien tret al camp del Castellà. Hem marcat un gol, hem tingut un altre Luismi claríssim, el 3-2, que amb el 3-2 ells haguessin patit els últims minuts, no? Però bueno, al final és una derrota dolorosa, però bueno, la categoria està assegurada i ara la setmana que ve pues, a plantejar el partit a Igualada a casa, que també s'estan jugant la permanència a ells i serà molt difícil.
La injusta expulsió de Marc Sánchez per una mà involuntària quan era al terra va marcar el partit per l'equip castellarenc, que va veure com el rival es feia fora en els primers 45 minuts i aconseguia 3 gols a plaer. En la segona, la possessió va ser pels visitants davant d'uns lleidatans que van donar per bo al marcador, amb 5 juvenils en la banqueta i només un jugador del primer equip per les diferents baixes, quan Antonio Roldán va donar minuts als jugadors de la Pedrera, fent coincidir el 5 al terreny de joc. Jordi Simón, Luis Mipí, Roger Pastor, Alejandro Herrera i Mario Muñoz van revolucionar el partit en els últims 10 minuts de joc, aconseguint retallar diferències gràcies a un gol de Simón i tenint suficients ocasions clares per igualar el marcador. Un aspecte curiós, ja que en cas d'haver aconseguit, el Borges podria haver impugnat el resultat, ja que el Castellà va acabar jugant amb només 5 jugadors del primer equip, quan ha de fer-ho com a mínim amb 7. La Unió Esportiva Castellà continua en 6a posició. A més, el dissabte es va confirmar que els jugadors David López i el porter Roger Estrada acabaran la temporada cedits al Vilanova i la Geltrú, que lluita per l'ascens directe del grup 3 de Primera Catalana enfront del Sant Just, que entrena el castellarenc Marc Cabestany. I del futbol, a la derrota del bàsquet, que confirma de manera matemàtica el descens a Segona Catalana, el segon descens consecutiu del Club Bàsquet Castellà en dues temporades. L'equip va caure per 82-90 enfront del Sant Jordi de Rubí, un rival enfront del qual va lluitar de valent fins a l'últim quart. Els d'Àlex González van dominar el marcador durant els tres primers períodes, amb un consistent 26-14 en el primer i arribant al descans amb 46-37. La reacció rubinenca va arribar en el tercer quart, on van retallar a només 6 punts per capgirar en els últims 10 minuts amb un parcial de 14-28. Aquesta derrota els envia matemàticament a segona catalana, ja que Castellet i Club Natació Terrassa sumen un total de 9 victòries quan resten només 3 partits i els castellarencs sumen 5 victòries. Pel que fa a l'equip femení, les de Xavi Revilla van guanyar per 37 a 49 i mantenen la segona posició de la taula. I per acabar ho fem amb vòlei, amb la derrota al tiebreak per 2-3 del femení enfront del Club Vòlei Joves Caldes, un punt que permet mantenir l'equip en zona de salvació. Les d'Adrià Pérez van caure amb les segones classificades, mentre que el Llars Mundet B va marcar el mateix resultat de 3-2 a casa del Vòlei Rubí. Això permet que l'equip continuï una setmana més en la zona tranquil·la quan només resten 4 jornades per acabar la fase de permanència. Pel que fa a l'equip de masculí, les de Lucía Bregar sumen la desena derrota consecutiva en la fase d'ascens i continuen a l'últim lloc de la taula.
Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 22 d'abril. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos de Cigui al control tècnic, Jordi Rius a la redacció i a la locució, Albert Sant Andrés amb els esports i qui us parla, Cristina Domene. Res més per nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.